Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC+1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Tinc el colesterol alt. Aquesta és una afirmació que segur heu sentit algun cop o vosaltres mateixos heu fet. Moltes persones solen pensar en dietes estrictes quan les analítiques els indiquen nivells de colesterol alts. Sabeu ben bé què implica tenir el colesterol alt? Quina és la seva funció a l'organisme o quins són els aliments que hauríem d'evitar per corregir-lo? Ara mateix ens treu de l'entrellat la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda Carles, com estàs?
Molt bé.
Amb el colesterol alt o baix?
Jo espero que estigui al nivell normalet.
Òptim, òptim, no?
Òptim no ho sé, però normalet sí, jo crec que sí.
Però segur que has sentit moltíssimes vegades aquesta afirmació, no?
Ui, moltíssimes, però a dintre de la consulta, fora, jo crec que és un tema de conversa habitual, el tema del colesterol. El colesterol forma part de la nostra vida. I mai millor dit, perquè, clar, el colesterol no és un alien, no és un element estrany que ve per fastiguejar-nos. És un component normal del nostre cos. Està a totes les cèl·lules. És importantíssim, té moltes funcions. Per tant, el primer que tenim que dir és que el colesterol és un greix que és necessari, fisiològic i que tots en tenim.
Sí, sembla que té una connotació negativa, no? És tan nociu com aparentment sembla o què?
És nociu quan està amb uns nivells que no toquen, però la vida sense colesterol no estaria gens bé. Vull dir, el colesterol és necessari. De fet, intervé amb la formació d'enzims, d'hormones, de vitamines. És important, el colesterol. No és una cosa que diguis, ens fa nosa perquè no fa res de bo, només fa que molestar. No, és un component normal del nostre cos, intervé la nostra fisiologia i, per tant, el colesterol és necessari. Uh-huh. El que passa és que quan es fastigueja és quan està amb els nivells més alts.
És necessari per tothom? Vull dir, a qualsevol edat, quan som criatures, quan som grans?
Sí, absolutament, amb nivells diferents, però és un component sempre del nostre cos. Per tant, sempre ha d'haver-hi colesterol. De la mateixa manera que sempre ha d'haver-hi ferro o sempre ha d'haver-hi, jo què sé, calci, no? O sigui, és un component del nostre cos que hi és. I que el problema està quan el nivell d'aquest component està més alt del normal. Aquí sí que ens pot donar problemes, uh-huh. I molts.
Quins serien aquests nivells òptims de colesterol en cada cas, no? Això ho podem saber d'alguna manera?
A veure, clar, jo no puc mirar la cara d'algú i dir-li vostè té 280 de colesterol, perquè no ho sé. Això només es veu amb una analítica. De fet, tots sabem que s'han de fer analítiques de tant en tant i a partir dels 40 anys doncs, és aconsellable cada any o cada dos anys màxim. Uh-huh. I ens miren molts paràmetres. I si tots mirem la nostra última analítica, segurament tinguem l'edat que tinguem. Si ara anem a buscar de seguida els papers de l'anàlisi o mirem per internet, doncs veurem que tenim els nivells de colesterol. I ens trobarem que no només hi ha una paraula que posi colesterol, que no només hi ha colesterol total, sinó que hi ha colesterol HDL, colesterol LDL. Val? Per tant, hi ha tres paràmetres, quasi sempre en les analítiques. Uh-huh. Què vol dir tot això? Bueno, el colesterol total és el colesterol, cal dir la paraula, el tant percent de colesterol que hem vist a la sang, en total, tots els tipus de colesterol. Què passa? Que quan mesurem el colesterol que hi ha en una proveta de sang, quan es treuen la sang, clar, el colesterol no va volant per la sang, va amb uns transportadors. Uh-huh. Va amb uns transportadors. Uh-huh. Doncs n'hi ha un que es diuen d'alta densitat, que són els HDL, i un que es diuen de baixa densitat. Per això veiem HDL colesterol, LDL colesterol i colesterol total. D'acord? Quan tenim que dir, ui, el nostre colesterol doncs està una mica elevat? Doncs mira, quan el colesterol total està més enllà dels 240 mil·lígrams litro, d'acord? Quan direm que el nostre colesterol està òptim? Doncs quan estigui per sota dels 200, val? Això mirant només la xifra de colesterol total. Però ja hem dit abans que sol haver-hi colesterol total, colesterol HDL i colesterol LDL, que són els dos tipus. Tu em diràs, quina dimonis de diferència hi ha amb aquests dos colesterols? Mm-hmm. La gent sol dir colesterol bo i colesterol dolent. A l'HDL li diuen bo i a l'LDL li diuen dolent. Per què? Doncs perquè aquest colesterol que va amb aquesta proteïna d'alta densitat és el que sol portar el colesterol dels teixits al fetge. Mentre que la LDL és el nivell contrari, va del fetge als teixits. Uh-huh. Perquè, Esther, encara que tots diem menja això, menja l'altre, tindràs més o menys colesterol, el colesterol que tenim no depèn només del que mengem.
De què depèn?
El fetge també sintetitza colesterol. Per tant,
treballa.
Sintetitza, perquè com que és necessari, el fetge sintetitza el colesterol també. Per tant, les dues fonts de colesterol de l'organisme, quines són? Bàsiques. La dieta i nosaltres mateixos, el nostre propi organisme. És per això que quan a vegades la gent diu, com pot ser? Jo menjo molt bé, però en canvi tinc el colesterol elevat. Ah, doncs pot ser que hi ha alguna cosa en el teu organisme que no acaba de funcionar.
Que estigui fallant. Val? Per tant, quedar-nos amb això, no?
Exacte.
Que la causa de que el colesterol el tingui mal no sempre és de la dieta.
Exacte, exacte. Al contrari del que es creu, que la gent es pensa que depèn exclusivament de la dieta. No és veritat. Sí que és veritat que quan jo tinc el colesterol alt, si faig si intervenc amb la dieta, baixarà, però no vol dir que sigui l'única causa que estigui alt.
Mm-hmm. Ens has explicat que era el colesterol HDL, LDL...
LDL, sí.
I el total vindria a ser com la mitjana d'aquests dos?
Més o menys. No entrem en tecnicismes, però més o menys. Clar, què passa? Doncs que resulta que el colesterol pot ser que estigui una mica alt, però serà més greu o menys greu aquesta xifra en funció de com estigui a l'LDL i a l'HDL. Clar, com que hem dit que l'HDL és el colesterol bo, si tenim una bona xifra d'aquest colesterol, que ha de ser més de 40 per anar bé, val? Doncs aquest colesterol total alt té més bon pronòstic que si aquest colesterol LDL està baix.
Uh-huh.
D'acord?
Uh-huh.
Per tant, ho ha de fer un professional i ha de considerar sempre les tres xifres, com a mínim. Com a mínim. Quan en una analítica només tinc colesterol total, és una informació que està bé, però és insuficient.
Val, s'han de contrastar les tres xifres.
Exacte. Com a mínim. Com a mínim. I després, esclar, Esther, el colesterol a 250 en si mateix no és un problema, no és una malaltia. És el que es diu un factor de risc. Per què s'ha de controlar un colesterol elevat? Doncs perquè se sap, per estudis, per el que s'ha vist, per tots els morts que han hagut de malaltia cardiovascular, que un factor de risc de malaltia cardiovascular, és a dir, aquella que implica les artèries, les arterioles, com són els infarts, els ictus, les trombosis, etc. Doncs la gent que té colesterol elevat té molta més probabilitat de tindre aquest tipus de malaltia.
Tenim més números de tenir aquest tipus de...
Molts més. De fet, hi ha estudis que demostren que a partir de 240 de colesterol, tenim més probabilitats de tindre un infart. Per tant, ja és prou important. Però clar, això seria un factor de risc. Si a sobre se'ns assuma que nosaltres fumem, que també fa mal les arterioles i les artèries, o que estem obesos, que és un altre factor de risc per l'aparell cardiovascular, no? O nosaltres som hipertensos, que és una altra cosa que matxaca les artèries i les arterioles. Quan més coses afegim de factors de risc, més important és que baixem el colesterol.
Clar, es multipliquen
o que
les possibilitats.
Som diabètics. De fet, mira, un ha de tindre molt en compte el colesterol, tots el tenim que tenir en compte. Però atenció a la gent que és obesa o té molt sobrepès, la gent que té hipertensió, la gent que és diabètica i la gent que fuma. O la gent que té les quatre coses, que ja és el colmo.
Són els col·lectius que haurien d'estar més pendents d'aquest colesterol.
Evidentment, per ells és importantíssim. I per ells, no, aquest colesterol té que estar molt per sota de 200 per anar bé. Mm-hmm. És a dir, no és el mateix una xifra de colesterol per una persona que està sana que per una persona que ja té altres factors de risc. D'acord?
Mm-hmm.
Per tant, la consideració de si el meu colesterol està bé o està malament l'ha de fer sempre un professional, perquè hi entren moltes coses.
Mm-hmm. Per tant, també, a partir d'aquí, això que fem o que fan moltes persones de dir em poso una dieta estricta perquè tinc el colesterol alt, mal fet?
Home, jo crec que sempre que surti l'analítica que estigui malament ha de ser un professional qui t'ha de dir el que has de fer. A veure, que està bé, la intenció de voler menjar millor i a vegades hi ha coses molt evidents que fem malament dietèticament i sempre estarà bé que ho canviem. Però jo el meu consell com a metge és que una persona que té un colesterol elevat que busqui el consell mèdic, sempre.
I què recomaneu als metges experts en dietètica, no? Menjar quan es té el colesterol alt per regular-lo?
Doncs s'ha de dir que no és l'únic que recomanarem. La dieta també recomanarem, evidentment, deixar de fumar, intentarem regular l'hipertensió, direm que faci esport, direm que baixi pes. Per tant, sempre serà una dieta per baixar el colesterol i que també reguli el pes si és que cal. En què consisteix aquesta dieta? Doncs, de fet, és una dieta com la que hem parlat moltíssimes vegades, però incidint en alguns punts. Per exemple, ha de ser una dieta que et porti al teu pes normal, si és que no el tens, perquè ja hem dit que el sobrepès és un factor de risc per les artèries. Per tant, primera, una dieta amb les calories suficients, equilibrada, però que si tens quilos de més, que les faci baixar.
Mm-hmm.
Val? Lo segon, una dieta amb molt poca sal, perquè hem dit que la hipertensió és un altre factor de risc. Per tant, dieta amb poca sal. Tres, una dieta amb pocs greixos saturats, que són els que hem vist que fan pujar el colesterol amb sang.
On són? A quins aliments?
Ai, mira, aquelles coses que ens agraden tant. Els formatges, les carns greixoses, els embotits, la pastisseria, la bolleria i els famosos greixos trans, que són els que són aquells greixos que estan, diguéssim, manipulats, no? Que són incentrats però estan manipulats. Doncs aquests estan a les galetes, als brioixos, als gelats, a molts, a a molts aliments precuinats, a molts aliments manufacturats. És a dir, una persona que té el colesterol elevat, el primer que ha de saber és que ha de menjar poca cosa processada, d'acord? Ha de menjar fruita, ha de menjar verdura, ha de menjar peix, perquè aquí tenim també un element important, que és el factor del peix blau, amb els omega-3, que té un efecte molt beneficiós en la gent que té el colesterol elevat. Ha de menjar aliments que són tan saludables i que n'hem parlat tantes vegades com els fruits secs, per molts motius, perquè tenen un tipus de greix, entre altres coses, que diguéssim que tenen un bon efecte sobre els nivells de colesterol, el fan baixar, les nous, les avellanes, les ametlles. Ha de ser una dieta també amb llegums, perquè també tenen un efecte molt positiu sobre el colesterol. Ha de ser una dieta rica en fibra, que de fet, si mengem llegums, mengem fruita, mengem verdura, ja és una dieta rica en fibra. No està de més menjar tot el que són farinacis, els pans integrals, la pasta, l'arròs, tot això integral.
I l'oli? L'oli d'oliva també va bé?
Absolutament, oli d'oliva. Amb això tenim la gran sort que aquest oli és l'ideal per aquest tipus de problema. No?
Per
de
què? Fet, per què és tan bo, Magda?
Perquè és un greix vegetal, doncs que és monoinsaturat, és un tipus de composició química que s'ha vist per estudis, a més no, això no és cap suposició, és una cosa molt estudiada, que fa baixar els nivells de colesterol. De fet, és com es va saber els beneficis de la dieta mediterrània i de l'oli d'oliva? Perquè aquí la malaltia cardiovascular doncs era molt menys freqüent en els països de la Mediterrània que en països d'Europa del Centre, que d'Anglaterra, que Estats Units, etc. I és a veure que un dels elements principals, a part de l'estil de vida i a part del conjunt de la dieta, era l'oli d'oliva. Per tant, tenim aquesta sort. La pena és que tenim els ingredients, tenim la tradició, però fem una altra cosa nosaltres, no? El fet de que visquis a la Mediterrània o tinguis tots els elements de la dieta mediterrània no vol dir que tu la facis, no?
I els ous? Perquè circulen molts articles a la xarxa, no?
Sí.
Que parlen dels aliments que hem d'evitar quan tenim el colesterol alt, i allà hi veiem els ous, no? Són realment
clar,
negatius?
A veure, una cosa és que un aliment tingui colesterol. I una altra cosa és que l'aliment et faci pujar els teus nivells de colesterol. I aquí està l'error. O sigui, els ous tenen ells colesterol, però també tenen altres substàncies, com les lecitines, que fan que l'absorció d'aquest colesterol sigui molt, molt, molt pobra. De fet, hi ha estudis que demostren, en persones que s'han menjat dos ous cada dia, que el colesterol no els hi puja. Per tant, fa un temps sí que es pensava que els ous eren nefastos perquè tenien colesterol, però ja fa molts anys que se sap que el que realment fa pujar els nivells de colesterol és el greix saturat i el greix trans. Per tant, és important això tenir-ho en compte. I també s'han de tenir altres coses en compte, com que el sedentarisme també té una certa influència, val? A l'estil de vida que facis, absolutament veritat. Mira, per exemple, se sap que les dones, a partir de que tenen la menopausa, per exemple, se'ls sol pujar el nivell de colesterol menjant exactament el mateix. Vull dir que no és un tema alimentari, però és un tema global, el tema del colesterol i de la prevenció de la malaltia cardiovascular. Per tant, s'ha de mirar què menges, quins nivells de colesterol tens, però quin estil de vida tens. És molt important.
I el que seria els mètodes de cocció més indicats, això també pot influir d'alguna manera?
Sí, clar que pot influir, perquè clar, no és el mateix fer un vapor, un planxa o una cosa saltejada amb oli d'oliva, que fer doncs, coses amb molts fregits, amb olis barrejats. Mira, jo sempre dic que els fregits no tenen per què ser dolents, però tenen una característica, s'han de fer a casa. Jo sempre ho he dit, perquè tu saps quin oli poses, saps a quina temperatura el fas anar, saps quantes vegades el reutilitzaràs si és que el reutilitzes, d'acord? Però un fregit fora de casa és alt perill, jo això ho tinc claríssim. Per tant, doncs, si tu fas vapor, planxa, forn, fas servir salses controlades i de fet saps el que poses al plat, doncs home, pots cuinar de moltes maneres, eh? Pots cuinar. Això sí, la persona que té colesterol elevat ha de saber sempre què té al plat. Què vull dir jo? És una persona que li van malament aquests menús d'aliments indeterminats, no? Mus de no sé què, quix de no sé quantos, no. Què hi ha a cada plat? Val? Per veure quin tipus de greix hi ha.
I escolta'm, en el moment en què ens posem fil a l'agulla a controlar aquest colesterol, el podem baixar ràpid o és costós?
A veure, abans jo he dit al principi de tot, que no depenia només de la dieta. O sigui, per això el metge ha de dir, a veure, anem a fer estudis de per què té vostè aquests nivells de colesterol elevat. Evidentment, el primer que et dirà el metge és faci exercici, baixi de pes i faci dieta. Però moltes vegades fent això, el colesterol tampoc baixa, perquè hi ha un tema de constitució i de genètica. De fet, hi ha malalties que, com és la hipercolesterolèmia familiar, que són persones que poden menjar i fer una vida saludable i tenen el colesterol alt i poden estar primes, eh? Això és una mala jugada, vull dir que llavors ja arriba un punt que has de necessitar fàrmacs. És un tant per cent petit de la població, però passa. Hi ha persones que tenen ja més predisposició que altres sense arribar a aquest tipus de malaltia, però és veritat que els costa baixar el colesterol, tot i fent dieta. Mm-hmm. Però en qualsevol cas, sempre, el que està clar és que sempre que tinguem un colesterol massa elevat, la dieta la tindrem que fer. No sabem si serà suficient, però segur que la tenim que fer.
Mm-hmm. De per vida?
A veure, les coses poden canviar. Potser jo perdo pes, potser faig més exercici, vés a saber. Però en tot cas, ho tindré que controlar sempre. En funció d'aquells factors de risc que jo deia al principi. Clar, si jo tinc un colesterol a 250, però no fumo, no tinc sobrepès, no tinc diabetes, no tinc hipertensió, és un tema. I a més tinc 35 anys. Però si en tinc 65, sóc diabètic i sóc sedentari, és un altre. Clar, o sóc un gran fumador.
El
saps?
Risc és més elevat.
Clar, clar, per això es diu factor de risc. Per tant, doncs és una cosa a controlar. Però s'ha de posar sempre, englobar dintre la teva salut general. No?
Hauríem de moderar també l'alcohol, l'ingesta d'alcohol?
Absolutament, absolutament. Se sap que l'ingesta excessiva d'alcohol puja els nivells de colesterol. Per tant, és que de fet l'alcohol, Esther, és trist dir-ho, però a nivells alts no afavoreix res. O sigui, més aviat us palla tot.
I tant,
és veritat.
I tant. I el tema dels carbohidrats, que ho hem comentat, no? Reduïm el consum de carbohidrats refinats, concretament?
A veure, va bé reduir el que, sobretot, que porten greixos. És a dir, la pasta en si, per exemple, no? Una pasta en si, el colesterol... A veure, a no ser que jo mengi una quantitat de productes carbohidratats que em facin engreixar i que això m'ho desafavoreixi, no estaria indicat. Però pitjor seria uns espaguetis a la carbonara. Seria aquesta carbonara que em faria pujar el colesterol, més que els espaguetis, entens? O sigui que no és tant el carbohidrat en si, sinó com jo estic... amb què associo aquest carbohidrat? Ara, si és el carbohidrat que hi ha a un brioix industrial empaquetat que va amb olis de palma, llavors sí que no m'interessa gens. Uh-huh. D'acord?
I concretant amb els greixos, els greixos animals, és a dir, carns processades, embotits greixosos,
sí,
carn vermella... Tot això s'hauria d'eliminar d'alguna manera?
S'ha de reduir a la mínima expressió quan tens el colesterol elevat. Això és evident. Però no només pel colesterol. La carn vermella, hi ha molts estudis que demostren que tenen altres tipus de problema. Jo no diria, a més, hi ha el tema de la sostenibilitat i el tema del planeta també, no? Però és veritat que la carn s'ha de prendre carn magra, però amb unes dosis, diguéssim, amb sentit comú. Jo no diria eliminar-la, però s'ha d'alternar amb el peix blanc, amb el peix blau, amb els ous, amb els llegums. Llavors la quantitat de carn es queda molt reduïda.
Està clar.
Ara, si jo tinc colesterol elevat, sí que és veritat que el tema dels embotits, dels formatges greixosos, de la brioixeria, de la pastisseria, això sí que tinc que despedir-me'n, excepte en ocasions molt especials.
Del menjar preparat, també.
Ara, diré una cosa, Esther, si jo faig, per exemple, un brioix, o faig un brioix casolà, però hi poso oli d'oliva, no és pas el mateix, eh?
Canvia molt, clar, canvia molt. Canvia
clar,
molt la pel·lícula.
Clar, clar. Evidentment, perquè no és que no pugui prendre greixos, no puc prendre greixos que em fan pujar el colesterol, que és diferent, eh? Uh-huh. Sí, d'oli d'oliva ja em puc prendre igualment.
Doncs arribats a aquest punt, toca fer un resum.
Sí, perquè hem dit moltes coses, no?
Vinga, fem-ho.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Fins i tot crec que podríem fer el decàleg anticolesterol.
Sí, podria estar bé, podria
sí?
estar bé.
Doncs vinga, som-hi.
Mira, el primer del decàleg és que ja pots posar l'exercici a la teva vida. El segon és que portis el teu pes, no et diré un pes ideal, però sobretot, que evitis el sobrepès, per favor. El tercer és que si estàs fumant, ja ho pots començar a deixar, també. És molt trist, ho pots tenir. El quart és que l'alcohol el redueixis a unes mesures, vaja, diguéssim, simbòliques.
Mínimes.
El cinquè és que la teva vida ha d'haver-hi fruites, verdures i llegums. El sisè, que la teva vida ha d'haver-hi fruits secs, peix blanc i peix blau. El setè, em penso que anem per el setè, no?
Sí, sí, que sí. L'oli?
Que l'oli d'oliva és el millor que pots fer. En aquest cas, l'oli d'oliva ens va molt, molt al favor. El vuitè, doncs, és que els dolços, els pastissos, els aliments processats, les galetes processades, que miris sempre les etiquetes, amb què estan fetes, sisplau, i que mengis amb mínimes dosis. És que la sal també la posis, com que sabem que la hipertensió doncs, és un factor de risc, posem-lo també amb mínimes dosis. El novè, que sàpigues quina edat tens, que controlis sobretot si passes dels 50 anys, això és molt, molt, molt important, i el desè és que et facis les teves analítiques cada any, analítiques ben fetes i que busquis sempre el consell del teu facultatiu.
Sobretot, no fer les coses a l'aire lliure.
Sí, no filosofem perquè és que això ens la juguem bastant.
Anem a la consulta del metge, exposem el cas, ens fem les
exactament.
Proves, mirem aquests barems que tu
clar,
ens comentaves
exacte,
durant el podcast,
exacte.
No?
Exacte,
i a partir d'aquí fem.
S'ha de fer dintre la seva història clínica de cada un i s'ha de veure de quin context estem i això ho ha de fer una persona, un professional.
I d'aquesta manera doncs, controlarem aquest colesterol alt que moltes persones doncs, tenen. Magda, ha estat molt interessant el tema d'avui, però en 15 dies tornem a tractar un tema que també afecta sobretot a la salut de la dona, que és la manca de ferro.
Ah, doncs mira, podrem treure ferro, la manca de ferro.
Sí,
eh?
Sí, sí, ho farem, ho farem.
Em sembla perfecte.
Ho farem en 15 dies. Per tant, ens retrobem d'aquí dues setmanes.
Adéu-siau.
Que vagi bé.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.